que aquí se l'atreveça, això és el Partit Popular, que ha de lidiar precisament amb fer d'oposició en aquest govern a les institucions. No pot fer d'oposició en aquest govern al carrer, sí, perquè això els hi toca a altres, no? Els hi toca a la societat civil, a la ciutadania, als moviments, a altres actors, però el Partit Popular ha de fer d'oposició o ha de fer el paper que esculli a les institucions. I és complicat. Crec que, a més, això també dona joc, no?, que aquesta setmana també hem vist, el Dani n'és més observador sempre, no?, del joc entre els dos lideratges del Partit Popular, ja ho podem dir així, no?, que és Feijo i Ayuso, corrent a veure qui condemnava primer, qui es col·locava i com davant d'aquestes manifestacions.
Ayuso primer, eh?
Per això dic que aquí tenen la seva pròpia carrera, que, no?, que potser ens queda més llunyana, però que està allà, i que potser és una de les que un cop la propera legislatura comenci, potser per ells també començarà aquesta, no?, una carrera interna que a veure on els porta també, i especialment on porta Feijo.
Oriol.
Jo també crec que les protestes del carrer duraran poc, perquè en definitiva ningú, la immensa majoria de gent no vol involucrar-se en protestes violentes o amb aquest tipus d'aldarulls. O sigui, jo crec que ja quedarà gairebé com una cosa anecdòtica que anirà seguint, almenys fins a la investidura, però que anirà baixant. El que no baixarà serà que hi ha una part molt important de la població espanyola i del electorat i dels votants del PP que jo penso que no, que tenen una mala digestió del fet que ja es veien en el poder. Recordem que venim d'unes eleccions on les enquestes eren gairebé unànimes a que el PP i Vox podrien sumar, per tant hi ha una mala digestió d'això, però també és veritat que hi ha una sèrie de qüestions de fons, l'amnistia especialment, i el moviment que hi ha també a darrere de jutges, de fiscals, d'una manera molt unànima i transversal, i això ho hem d'admetre, que critiquen i que consideren que els pactes aquests que s'estan assolint són contraris a l'esperit constitucional, i per tant jo crec que aquesta remor de fons farà que almenys a nivell de legislatura sigui molt complexa i molt dura de portar, i amb constants enganxades i protestes populars i coses d'aquest estil.
Sílvia.
Jo, en el context de les manifestacions, em preocupa relativament poc, en el sentit de si entrem en un anàlisi de xifres, les manifestacions, inclús la més multitudinària que era ahir, que era de 8.000 persones, a mi no em preocupa. És a dir, 8.000 persones al setè dia d'unes concentracions que el que estan fent són més imatge televisiva que una altra cosa. A mi no em preocupa que hi hagin 200 persones avui a Màlaga, tampoc em preocupa. Jo crec que aquí sí que no hi ha hagut el poder, o la resposta de la ciutadania no és la que s'esperaven els que convoquen les concentracions, o que la partida acaba de començar, i també es veurà, com diu l'Oriol, a què ens esperem, a què ens espera amb els processos amb els passos que han de venir a partir d'ara. El que sí que em preocupa, a mi em preocupa molt més que aquestes persones que estan manifestant-se, que ja és que ni em ve de gust parlar d'elles, sobretot les d'extrema dreta. Em preocupa més el paper dels jutges, que ja s'estan posicionant ara, i aquests sí que tindran un paper important a partir d'ara a cada pas. Em preocupa també molt el discurs de segons quins mitjans de comunicació ideològicament s'estan ancorant una mica perillosament cap a la dreta més extrema, i em preocupa també bastant el paper que aconsegueixi assolir cossos com la policia nacional i la Guàrdia Civil. A mi em preocupa més el context del que ha de venir a partir d'ara pas a pas, que no aquestes concentracions, que sense desmereixer el dret a manifestar-se i a opinar, exceptuant els d'extrema dreta, evidentment, que aquests no haurien de tenir aquest dret en cap dels casos, i ho dic en majúscules si cal. Però a mi aquesta... És a dir, suposo que també perquè tenim l'exemple del que vam fer, del que es va fer durant tot el procés. I per això a mi les 8.000 persones, quan dèiem 8.000 persones en una manifestació a la capital del reino, com deia... Sí, sí. no em preocupa gaire, perquè jo recordo del que vam ser capaços de fer els catalans i catalanes durant molts mesos i durant molts anys i durant dies rere dies, ciutats mitjanes i grans. Per tant, a mi el tema de la xifra no em preocupa. El tema dels aldarulls és preocupant. El tema del discurs és el que a mi em fa por.
S'està instaurant, diríem, el sistema, o sigui, d'acord amb la Silvestre, perquè s'està instaurant el sistema, i quan és el sistema és el més profund del sistema, perquè la judicatura, el principal partit polític d'aquest país, d'Espanya, que és el PP, no és el PSOE, tot i que no sigui capaç de formar majories, el discurs del cop d'estat. Clar, si tu instal·les al sistema el discurs del cop d'estat, què estàs construint per més enllà? Per això jo dic que jo crec que hauran de recular tard o d'hora, perquè si no, l'única opció que tens és la violència al carrer, per entendre'ns. És la mobilització al carrer i la violència al carrer, perquè si tens un home que és capaç de bastir una majoria parlamentària i destruir la justícia, i clar, que això estigui arribant fins i tot al Consell General de Poder Judicial, a les associacions de justícia, home. I dit això, entenc per on van. Perquè és veritat que el que ha fet el PSOE, s'ha de reconèixer, és molt valent. Des del meu punt de vista, és molt valent.
Sí, sí, sí.
Que un partit que està al govern i que aspira a continuar el govern, o per continuar el govern, posi en un paper el concepte lawfare, no per donar-lo per fet, però sí per anirem al Congrés i mirarem si això s'ha produït, és estar disposat a obrir una crisi constitucional. Crisi constitucional que, per cert, a Espanya ja està oberta, perquè no és una crisi constitucional que el Consell General de Poder Judicial porti 1.800 dies caducat.
Exactament, és a dir, en el fons, clar, totalment d'acord, però en el fons, i estic d'acord amb que és el Partit Popular també qui ha de fer la reflexió de si vol ser un partit de govern a Espanya i no és capaç, exacte, i no és capaç de guanyar per majoria absoluta, que sembla que ara és bastant difícil per tothom, amb qui pensa governar? Perquè el que està fent també és trencar ponts amb qualsevol altra formació política de l'Estat, local o no local, no? I de totes maneres, més enllà de la governabilitat de l'Estat, quan això baixa a la resta d'institucions, siguin comunitats autònomes o siguin municipis on el Partit Popular a la resta de l'Estat fa acords no només amb Vox, com pot mantenir un discurs així, no? Per tant, efectivament, haurà de triar en quina mena d'oposició, que pot ser molt ferotge com la que li, no? Com la que li hem vist fer al Partit Popular en els darrers anys, no? Molt agressiva, molt... Però fins a quin punt? I per banda del PSOE també entenc, no? Efectivament és agosarat la negociació per la formació de govern. Primer per la multitud, no? I la pluralitat dels diferents acords que d'altra banda necessita, pels equilibris que això suposarà, pels melons que obre, efectivament, no? Perquè hi ha tota la línia territorial, és a dir, encetar una nova etapa política en Catalunya, que és el gran titular, per dir-ho així, d'aquesta llei d'amnistia i d'aquest acord, vol dir obrir el meló territorial a la resta de l'Estat, també, i aquí vol dir meló territorial, vol dir finançament, vol dir moltes qüestions que són necessàries, que d'ençà del debat de l'Estatut estan despenjades a tot l'Estat, però hi ha un tema que també és, i que li interessa al propi Partit Socialista, que és el debat de la justícia.
Sí. Avui, de moment, el PNB ja ha dit que no, aquest pacte ha aconseguit el traspàs de totes les competències que quedaven pendents. Vull dir que també
no saben què més
havíem de veure què demanava el PNB i el resultat és tot el que faltava.
Bueno, no? Però si us fixeu, el relat és tot, també era el traspàs íntegre de Rodalies, o sigui, el debat és tot.
És territorial, en realitat, perquè tenim, perdoneu, però perquè tenim, clar, a Catalunya tenim un estatut que no és el que no l'ha aprovat ningú, per dir-ho així, no? Que no s'ha aprovat en referèndum. A les altres comunitats hi ha una sensació de que algunes coses sobren i que són competències que no voldrien. És a dir, cal aquest debat en profunditat de territorial i, a banda, un finançament que no acaba de... No? És evident que en Catalunya és insatisfactori, però la resta de territoris tampoc encaixa. Per tant, aquest debat crec que caldrà fer-lo i s'enceta. Però, insisteixo, el debat de la justícia és un debat, bueno, que el PSOE podrà fer acompanyat, en aquest cas. I que també és necessari a l'Estat, perquè hem vist no només el que ha passat amb Catalunya, no? Sinó el que passa en el Consell General del Poder Judicial, o aquesta manifestació...
O en Podem, o en tantes altres.
Sí, sí,
el que passa és que hi ha el posicionament ja dels jutges abans de... I ara ja ho situo a la llei d'amnistia, tot sí, i sí. Per mi l'acord... Jo també estic d'acord amb el concepte de valentia. Per mi la valentia... Jo sí que defineixo què ha passat entre aquest acord entre Junts i PSOE, i també hi poso Junts. Per mi el concepte és valentia, de les dues bandes, perquè no ha sigut fàcil per una ni per l'altra arribar on han arribat, per motius absolutament diversos. Torno a situar, és a dir, al marge de tot el que s'ha acordat, que s'ha d'anar negociant amb aquesta mena de... mecanisme verificador internacional, a mi el paper del jutge sí que em preocupa, sí que em preocupa, i moltíssim, perquè encara a dia d'avui, només amb el concepte de llei d'amnistia, ja s'hi han posat tots en contra. Per tant, com avançarà això, sí que tindrà conseqüències amb el recorregut que tingui la legislatura.
Oriol.
No, jo, a veure, jo celebro que tothom reconegui la valentia del PSOE, etcètera, etcètera, però és que clar, si agafem exactament els papers del que s'ha firmat i del que s'ha acordat, el PSOE no s'ha mogut gaire en realitat. O sigui, el gran moviment del PSOE és l'amnistia. És l'amnistia, i si tu vols introduir aquest concepte d'una manera molt oberta...
Comissions al Congrés...
Comissions... Per... Ah,
és,
sí, una...
és fort. És
la paraula, de l'acord figura. Però clar, si fort. Exceptuem això, si exceptuem aquest element, realment no hi ha res. És a dir, hi ha un traspàs.
Però Oriol, firmes amb conceptes, amb un document on surt decret de nova planta, diferenciació, bueno, de nació...
Mira, jo el document firmat amb Junts el resumeixo com dos parts que es reuneixen per acordar que estan en desacord en pràcticament tot, però que acorden que aquests desacords intentaran acordar-los. A veure, amb tots els respectes, però és un acord...
Un marxista.
Que és un acord que és fluixot, és a dir, realment, per part del PSOE, és que pràcticament no hi ha cap cessió en aquest document, perquè aquest relat romàntic del nacionalisme que ve de decret de nova planta està molt bé, però al final és Junts considera que i el PSOE considera que...
Crec que fins a 6 ocasions, ho vam estar comptant ahir, especificava...
Què pensa
cadascú?
Deia,
discrepàncies, no deia significatives, feia servir com una altra paraula, però que ens deixava clar, o no, es volia deixar absolutament clar d'aquestes discrepàncies,
és a dir,
que deia l'Oriol
no
en aquest
s'ha
document.
El
fins
PSOE...
i tot semblava un pèl repetitiu.
El PSOE sempre ha estat obert, i sempre ha dit que s'havia de discutir sobre el model de finançament a tot Espanya. El PSOE sempre ha estat pel reconeixement de la diversitat cultural i lingüística, i per exemple en el cas de Catalunya sempre ha estat a favor de totes les lleis lingüístiques, i el PSOE en cap moment fa un pas cap a on te voldrien els independentistes que es fes, que és cap a un cert reconeixement de l'autodeterminació o un cert reconeixement cap a un referèndum. És a dir, ni en la negociació amb Junts ni en la negociació amb Esquerra no hi ha absolutament res de tot això. Però, només hi ha la voluntat,
sí,
d'una de les parts que firma aquell acord que diu que vol avançar cap allà i que apretarà en les negociacions en les quals hi haurà un mediador internacional per avançar cap allà. Però com a compromís del PSOE no n'hi ha cap, no n'hi ha cap ni un. Per tant, diguéssim que jo penso que la investidura a Pedro Sánchez li surt bastant barata, i és més, em sorprèn moltíssim la sortida de to de Feijóo comparant-ho amb Beta i amb no sé quines bestieses, perquè si tu agafes els documents, la literalitat dels documents, és que pràcticament no queda res més que l'amnistia i en l'oferta.
Clar, és que la qüestió és aquesta.
Però, o sigui, tot el que has dit, poses a minúscula?
Tot el que has dit després del prou, per entendre'ns, és l'important. Sí. Estic d'acord, una mica.
Bueno,
amb la primera part estic d'acord.
I no, Dani, perquè el que s'esperava eren altres coses.
A la primera part estic d'acord. És a dir, no és res...
Se rompe Espanya. El discurs era se rompe Espanya.
El que ha fet el PSOE i Junts amb la part política del futur polític de Catalunya no és res gaire diferent amb el que ja havia passat fins i tot amb Esquerra amb la legislatura anterior. No? És, tenim discrepàncies, una acceptació de legitimitat que amb Junts no havia passat, per tant, és afegir un actor més en aquest perímetre que fins ara no existia, que per mi és una bona notícia, com més serem més riurem, però tot el que ve després del pro, bé, si tens els carrers, per entendre's, o si tens la reacció de la dreta.
No, només dic que el
concepte,
discurs...
I més que el concepte de l'amnistia, que el concepte de l'amnistia pot ser discutit i podem pensar què vol dir per l'Estat, si és un reconeixement d'haver fet coses malament, si és una humiliació com a tirar a la dreta, és a dir, té un molt valor simbòlic en aquest sentit i podem discutir-lo, hem de veure quins arguments posen en la primera, insisteixo en el concepte de lawfare, sí que t'acosta a una deslegitimació per part del poder legislatiu, t'acosta, t'obre la porta a una deslegitimació per part del govern legislatiu a un altre poder de l'Estat. És a dir, és una crisi, és la possibilitat d'una crisi constitucional, que no dic que hagi passat, perquè el PSOE no diu hi ha l'ofer, el que diu és obrim comissions d'investigació al Parlament, que és
si
la seu de la sobirania,
cas...
per si hi ha l'ofer, però és marcar un camí cap a una possible crisi constitucional.
Sí, Dani,
home, això per un partit d'Estat com és el PSOE,
sí,
és un pas molt important.
Però recordem d'on veníem. Veníem de Puigdemont les va dar el referèndum i Espanya se romperà. Aquest és el discurs de la CUP Gamarra dos dies abans d'aquest acord, i resulta que ni Espanya se rompe ni hi ha referèndum, ni hi ha res que se li assembli. És que no hi ha res que se li assembli. Aleshores, el discurs de la dreta queda molt desactivat.
Veníem de president Sánchez dient pròfugo, no habrá amnistia nunca en la vida, a este hombre ni agua. I hem arribat aquí ara, eh?
Sí, però del que jo t'estic dient, que era el discurs de la dreta d'Espanya, s'està trencant, està ja, demà es trenca, demà s'independitzen. No hi ha res.
Dolors, i ara veurem si...
Reconeixement d'un conflicte no resol. Oriol, veníem d'on veníem, eh? Tots a la presó,
que,
eh?
El PSOE sempre ho ha dit que hi havia un problema polític. Sí, però...
a tots dos, eh? Jo tinc la sensació de que això forma part, que esteu fent legítimament, eh? I molt bé, a més, tots dos, forma part del relat d'un acord, no? De com es ven, com el ven cadascú. Crec que el que han aconseguit PSOE, Sumar, Esquerra i Junts és tornar a la política el que és un conflicte polític. I amb molt d'esforç per totes aquestes forces, amb molt d'esforç polític, electoral, de ha volgut temps, ha volgut convèncer, autoconvèncer, cadascú gestionar internament, externament, i ara és evident que cadascú intenta fer-ne el relat que millor li encaixi, amb qui millor ho pot
fer. Personal.
Però, desgast personal, de tot. Cost, per tant, amb un gran cost, però han aconseguit retornar a la política i serà complicat i serà difícil i tot just és al principi i no dic que estigui acabat, eh? Però hem retornat a la política un conflicte que només havia de ser polític. I sobre les manifestacions o la utilització de la dreta, jo us vull recordar que en gran part aquestes manifestacions al carrer, escolta'm, que el PP va recollir signatures contra l'Estatut, sí, que era un text que al final es va aprovar en el Congrés, i el Partit Popular i l'ultradreta ara són molt conscients del rèdit electoral i polític que els ha donat durant 10 anys atiar aquest odi contra els territoris, i en particular contra Catalunya. Per tant...
Previ referèndum fet que ens van permetre fer.
Un moment. Ara em
refereixo que no està ni basat, ni fonamentat, ni basat, o fonamentat o basat, però és que és igual que no tingui fonament. Ja porten 10 anys practicant-lo, amb raó, no? Per tant, estem al mateix lloc per ells.
Deixem un segon, ara en seguirem parlant, però l'Abel Caral, que el tenim aquí al costat, ara sí que el mapa ens indicaria que Madrid està plovent, no?
Sí, i de fet veiem imatges de televisió i amb alguns paraigües. Pluja, xirimiri, allò que dèiem abans del Calabobos, no és pluja gaire intensa, ha perdut una mica de pistonada i no és una pluja tan compacta com quan estava a Ávila, Segovia, dirigint-se cap a Madrid. Pot durar encara una estoneta.
Doncs mira, deixem que connectem amb el Roger Parsiva. Roger, bona nit.
Bona nit.
Està plovent, eh?
Doncs mira, comença a plovisquejar, sí. Ara ja cauen gotetes. No és una pluja com tal, però sí. Una pluja que segur que refreda l'ambient. Un ambient que ara aquí, al carrer Ferraz, amb la confluència de l'Avinguda Marqueses d'Urquijo, la situació és igual que la que us comentava en anteriors connexions. 2.000... Posem 2.000 i escaig, posem 3.000 persones. Les companyeres estan... Sí, va, em diuen que em mogui d'aquí, molt bé, m'aparto.
Qui, la policia et demana que em mogui?
Sí, vaja, sí, perquè estava a primera fila i em diuen que em retiri. Vaja, però la situació és la que hem viscut en dies precedents. Ja són ara mateix, doncs mira, ara són un quart i cinc de deu... Doncs ja porten una hora i 20 minuts cantant les consignes que ja hem estat escoltant els últims dies. Res de nou, insults a Sánchez, Puigdemont a prisió, referències a cop d'estat, premsa espanyola manipuladora... res de nou.
El que hem anat sentint, Roger.
Sí, el que hem anat sentint. La situació està com estava a les 8 del vespre. Entre la policia i els manifestants. Està començant a ploure ja cada cop amb més força i sent l'hora que és, escolta, si les coses no van molt malament, no sembla que les coses s'hagin de complicar aquesta nit.
Doncs ens vas informant, Roger, de la situació aquí, sobretot si es va dispersant també tots aquests manifestants que hi ha al voltant del carrer Ferraz. Fins ara, Roger.
Sí, perquè perquè tampoc no estem veient a primera fila d'aquestes tanques que estan tancant l'accés al carrer Ferraz. Tampoc no estem veient aquests personatges amb caputxes o amb les cares tapades, eh? Estem veient més paraigües que una altra cosa, eh? Sí, vaja, algú que té uns pulmons estupendos, eh? però no estem veient un ambient aquí de gent que diguis ui, aquests venen a rebentar l'això. No, està tranquil.
Doncs n'estarem pendents. Roger, gràcies, fins ara.
Fins ara.
I també tenim encara aquest punt de connexió a Barcelona amb la Marina Arbós. Marina, bona nit de nou.
Bona nit.
Aquí situació també tirant cap a tranquil·la ja, Marina?
Sí, aquí la situació ja va de baixada, la gent comença a desfilar i queden una cinquantena de persones aproximadament, sobretot nois molt joves. Alguns continuen cridant però hi ha un poc seguiment, crits racistes, crits alabant la dictadura franquista, com Barcelona és zona nacional, i d'altres també a favor del colonialisme. Tot i això, el trànsit continua tallat en aquesta cruïlla entre els carrers Mallorca i Roger de Llúria, i la policia manté aquest dispositiu policial del que parlàvem, que blinda l'edifici, però això que dèiem, cada vegada menys gent, la gent va marxant cap a casa.
Gràcies, Marina, que vagi bé, fins ara.
Fins ara.
Les 9 i 20 minuts, deixeu-me que fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Quan compres a Caprabo, estalvies amb amor, amb l'IVA de franc, tinc papallones al meu interior.
Aquest dissabte 11 de novembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
En el Dia Mundial del Shopping del Corte Inglés, l'aparell de fotodepilació, llum per pulsacions Lumea sèrie 7000 de Philips, abans costava 369 i ara 229 euros.
No sembla gaire descompte.
140 euros.
Ah, sí.
Cedeix a la temptació. Milers de productes a preus irresistibles. Del 9 al 12 de novembre, només al Corte Inglés.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC+1 Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una cosa més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC+1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC1.
Amundsen va trigar 1.580 hores a trobar el pol sud i tu et passes 5.000 hores al llarg de la vida buscant coses com el polo del teu fill.
A IKEA sabem que la vida s'ha de gaudir i amb un ordre molt més. Per això descobreix centenars d'idees i solucions d'emmagatzematge i ordre un preu més baix a la teva botiga IKEA, a l'aplicació o a IKEA.es. I si ho necessites, també m'ha baixat el preu dels serveis de transport.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo, on has d'estar.
Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fritz Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a 2:15 de la nit, avui. He de dir que per fi hem sentit una veu de Junts per Catalunya donant explicacions, perquè ho hem anat repetint aquestes últimes setmanes. Ha estat impossible fer cap entrevista ni trobar cap declaració per part de Junts mentre han durat totes aquestes negociacions. Avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha parlat al món RAC1. Si us sembla, repassem algunes de les coses que ha dit, com per exemple aquesta.
De l'autodeterminació en parlarem sempre. És a dir, això és un camí que comença a parlar-ne a la propera reunió i ens anirem submergint sempre. El tema, i això és una cosa acordada, perquè diu, escolti, Junts plantejarà això. Per tant, no és a canvi de votar-los els pressupostos. No, per votar-los els pressupostos entra una altra negociació amb tot això que diem dels àmbits, diguem-ne, més materials que estan limitant i ofegant l'autogovern de Catalunya.
És a dir, a veure, ha dit que l'autodeterminació no serà una condició per negociar els pressupostos, però que sí que reclamaran parlar del referèndum en aquesta primera reunió que ja tindran aquest mes de novembre. Si voleu, comentem primer això i després sentim la resta de
tots. Anem a part.
Oriol, sí, perquè si comencem a barrejar tot...
A veure, ha estat una entrevista una mica incòmoda per l'entrevistat, la veritat, perquè li costava... diguéssim, defensar un acord i fer, diguéssim, clar, explicar que allà hi havia una sèrie de coses que en realitat, el que deia la Dolors dels relats, s'ha de construir tot un relat de cara a l'electorat de Junts per Catalunya. Però clar, és que l'electorat de Junts per Catalunya té accés al document, i el document, en fi, no vull ser, no és un dia per ser especialment cruel ni sarcàstic, perquè tots estem contents, els progressistes, que hi haurà govern progressista a Espanya 4 anys més i no de dreta i els de dreta, però és que el document diu el que diu. El document diu el que diu, i de fet el propi director de La Vanguardia li ha fet notar que el propi document fa referència a la Constitució espanyola.
Per només tant, en una ocasió com a referència.
Per tant, diguéssim que ha estat una entrevista complicada per l'entrevistat, que ha intentat salvar com ha pogut, i el que ha vingut a dir és, com diuen els futbolistes, partido a partido, no?
Doncs jo crec que ha sigut.
I sobre el tall que hem sentit, Oriol?
Sobre el tall que hem sentit...
Sobre el tall que hem sentit,
jo la conclusió que arribo és partido a partido. O sigui, pressupostos, que... ara no sé què, és a dir, anirem endavant, no. pilota cap endavant i anirem veient a cada pas. Això és la meva conclusió.
Sílvia.
Doncs a mi, començo per... Li agafo el fil de l'entrevista, eh? A mi m'ha semblat una entrevista... força, diria molt, però no tampoc em passaré, força interessant. Jo crec que l'ha capejat molt bé, no perquè l'acord sigui un desastre, jo no diré que l'acord és històric, però sí que diré que és un acord valent. El que jo crec que és que en comunicació política tots els silencis, punts i comes compten. Aquest acord estava basat especialment en una discreció per part dels dos partits, que s'han compromès a tenir discreció una sèrie de coses que han de passar. Bàsicament, totes envolten el tema de l'amnistia, i jo crec que el Turull el que feia era intentar explicar sense dir, sense que li diguessin què ha dit i sense que es pogués visualitzar cap on anàvem. I ara ja vaig al tall. Amb el tema de l'autodeterminació, jo també penso que és... Quan has dit pas a pas, pensava que anaves a dir el que jo pensava, no? Que és, sí, jo crec que el tema de l'autodeterminació és un tema que s'ha d'entrar a negociar, però no a canvi d'uns pressupostos. Jo crec que a canvi d'uns pressupostos no. Sí, pel que sé i pel que ha dit avui també el Jordi Turull, és un tema que permanentment estaran a totes les reunions, que a més s'han compromès a tenir-ne una al mes, que no és poc. El tema d'autodeterminació i el referèndum és un tema, per mi, bàsic, és com la pedra filosofal, i jo crec que no pot anar a canvi d'uns pressupostos, crec, eh?
Dani.
És el tall, per el tall directament, és la plasmació del canvi de rumb, de la correcció de rumb que ha fet Junts per Catalunya cap a juguem. I el que et diu és, no estarem sempre en posicions de màxims, no estarem sempre en posicions de bloqueig, que és el que estàvem fins ara, és a dir, fins ara Junts, era com que donem legitimitat a l'1 d'octubre i només a l'1 d'octubre,
qualsevol cosa que puguem parlar amb el govern espanyol, amb Pedro Sánchez, no té sentit, perquè no arribarem mai aquí. No arribarem aquí, o com a mínim no arribarem aquí en la primera pregunta. Per tant, no té sentit parlar. Això ho canvien un cop negocien la investidura. I el que et diu aquest tall és que no és una cosa d'una vegada per una votació, sinó que hem canviat d'actitud en aquesta votació, en la votació dels pressupostos, i ens hem compromès amb el PSOE a que això duri 4 anys. Per tant, no posarem l'autodeterminació en cadascuna de les negociacions que haguem de fer des del primer dia, perquè si no això s'acabaria el dia 1. Per tant, em sembla honest i que és veritat, i ara anant diríem al general d'entrevista, que això li requereix fer equilibris perquè ho ha d'explicar. Ho ha d'explicar a una militància o un electorat que no sempre entendrà això, perquè fins ara havien fet un discurs en el qual condemnaven que Esquerra hagués fet això.
Faig un parèntesi, i que han fet les entrevistes abans d'un Consell Nacional que s'està fent ara.
Sí, ha acabat, eh? Crec que ja el Consell Nacional fa uns minuts que s'ha acabat. El Consell Nacional, que ha valorat positivament aquesta estratègia negociadora liderada per Puigdemont, han expressat el seu suport a aquesta decisió unànime de l'executiva. També han conegut la pregunta de la consulta que es farà aquest cap de setmana, per tal que les bases encara puguin votar aquest acord, perquè, com dèiem, aquesta votació està oberta durant aquest cap de setmana perquè s'acabi de ratificar aquest acord. Dolors.
Jo crec que ara fa un any, no?, que Junts va sortir del govern, no? I va sortir perquè Esquerra estava fent el que ara ha acordat Junts amb el govern del PSOE, que és un marc de negociació amb el PSOE per fer política, no? En aquell moment era des del govern, ara per la governabilitat o per la investidura del govern espanyol. Per tant, és difícil d'explicar-ho, no? I per tant entenc les dificultats de transmetre-ho externament i internament, i admeto, no? Abans em sembla que la Sílvia parlava de valentia i de gosadia, efectivament aquí s'estan fent salts mortals, no? Perquè fa molts anys que hem vist, no? De l'antiga Convergència fins ara Junts, un canvi en no acceptar un terreny que era el de la Constitució i, per tant, la legitimitat que les majories socials i polítiques en cert moment donaven per trencar la Constitució, l'ordre constitucional o el marc autonomista, i ara això s'ha deixat al costat, no diré endarrere, s'ha deixat al costat i s'ha tornat en aquell marc per continuar fent política en aquest marc. I, per tant, el salt és mortal. Entre mig han passat milers de coses, eh? No? I per tant, és a dir, entenc que costa i que costa explicar-ho, però també entenc que, bueno, jo crec que és que era necessari també perquè tothom pugui tornar a plantejar legítimament els horitzons que vulgui, però fer-ho en les condicions en les que es pot fer, que és, no?, garantir que el que s'acordi pot tirar endavant.
Sobre la llei d'amnistia, també se li ha preguntat pels noms que hi entrarien. Evidentment, ja fa dies que es planteja també si entraria el cas de Laura Borràs o no, i això és el que ha dit Turull.
Vostè considera, per exemple, que el cas de Laura Borràs és un cas de l'Ofer?
És que no hi entrarem al tema dels noms, insisteixo.
No, però no és un tema de l'Ofer.
Amb el tema de la presidenta Borràs n'hem parlat ja mil vegades. Escolti, nosaltres aquí estem davant d'un acord que pretenem que pugui tenir com a final un acord històric.
Com veieu aquest cas? Hi entrarà? No hi entrarà? Quan sapiguem els detalls ho veurem més clar?
Que no vulgui dir avui que és l'Ofer, quan ho han dit manta vegades en el passat, és a dir, ara que han posat en un paper que els casos de l'Ofer es revisaran al Congrés i que potser haurien d'entrar a l'amnistia, que no vulgui dir avui, em fa pensar que no està sobre la taula que Laura Borràs entri a l'amnistia. I la resposta que ha donat quan li han preguntat sobre estan negociant un indult per Laura Borràs, que sí que ha sigut un d'això no et penso dir res, em fa pensar que les coses van per aquí. És una qüestió de sensacions, eh? Però enllaçant una cosa i l'altra, em surt això.
Sí, la mateixa Laura Borràs, crec que en una altra entrevista que ha fet
a Catalunya Ràdio.
Aquest matí a Catalunya Ràdio, ella més o menys s'autodescartava. Quan ella s'autodescarta, també és veritat que recordo que amb el debat de l'Ofer dins de Junts hi havia famílies dividides, eh?
Sí, sí.
No tothom ho posava, per tant no deu ser un tema fàcil, i a la que això es posi a consulta tampoc voldria saber el resultat. Per tant, el més intel·ligent és treure aquest nom, que és el que tothom s'espera de la negociació o de la llista que podria anar aquí dins.
No voldria saber el resultat perquè creus que tindria les de guanyar o les de perdre?
No ho tinc clar. És que no ho tinc clar, no m'atreviria a dir, fa un temps diria les de perdre, ara segurament no ho sé, però la cosa no estaria molt... No, jo crec que no hi hauria un resultat aclaparador perquè el seu cas... És que va haver-hi molt debat, us en recordeu, no? Va haver-hi molt debat i moltes persones dins de Junts, de les dues o tres famílies que més pivoten a la formació, no tothom estava molt d'acord en que això fos un tema de l'Ofer. Per tant, jo crec que ella mateixa, no vull dir que es posi en consulta ni molt menys, però jo crec que potser que ella mateixa s'autodescarti, però també és veritat que han arribat, que hi han hagut dos o tres punts no menys importants que no s'han plasmat en un acord, però sí s'han negociat a porta tancada. A mi també m'ha arribat que, per exemple, el tema d'un possible indult per la Laura Borràs s'ha parlat. Si és veritat o no, no ho sé, però aquest era un dels que s'havia parlat.
Que tant, recordem que en el seu cas el demanava el jutge. Vull dir que, sí, que té bastant el terreny, té bastant el terreny aplanat, diríem, per fer-ho.
L'altra banda, l'altre debat seria si el Boll entraria amb aquest Laufer.
Dolors.
Aquest és un, no? És tot un cas, una negociació que efectivament abans dèiem no és fàcil pel PSOE, tampoc ho serà per Junts, perquè també és espinós, no? També és, hi ha casos que és evident que és molt flagrant, no? Que hi ha hagut un excés de la justícia o de la judicatura, no? O que hi ha hagut un acarnissament. I en altres casos en els que els comportaments no és tan clar, que són, per dir-ho així, en el terreny polític o en els límits de la democràcia, sinó que tenen a veure amb comportaments en la gestió, que és el cas de la Laura Borràs, no? Per tant, és més espinós haver d'explicar que aquí entra una persecució política o una persecució d'un altre tipus. Per tant, també té una gestió complexa. Ara la Sílvia ho explicava molt bé, també per una formació política que més enllà d'aquest tema evidentment ha de continuar, no? Presentant-se a les eleccions, fer gestió política i presentar una gestió honesta de la seva activitat, espero. Recordem que si aquesta formació política té un nom diferent al que, no? A l'arrel, no? És precisament per allunyar-se d'una gestió fraudulenta de les institucions públiques. Per tant, no sé si es fan cap favor tapant-ho o enmascarant-ho, no?
I molt breu, i que l'amnistia no només l'han de votar el PSOE i Junts, ni el PSOE, Junts i Sumar, vull dir que hi ha altres partits que segurament si el perímetre hagués entrat aquí s'haurien retirat espantats, i pot ser des del PNB fins a Esquerra Republicana.
Bueno, no vagis més lluny, Esquerra és el primer Esquerra Republicana mateix, que no ha suportat.
Vaig
aquí
ràpid. Jo crec que no. Tant, el cas de Laura Borràs no pot entrar de cap manera, és un cas de sentència per corrupció, per processament de contractes, investigat per cert pels Mossos d'Esquadra. Per tant, no sé si els Mossos d'Esquadra també fan l'ofert, doncs, en fi, vull dir que no s'aguanta per enlloc. En tot cas pot acabar amb un indult o una cosa així.
Les 9 i 37 minuts, si us sembla, anirem deixant aquesta qüestió perquè portem molts dies a parlant-ne i la setmana que ve tenim debat d'investidura, vull dir que evidentment tindrem també temps per parlar de totes aquestes qüestions. Fem una pausa i quan tornem analitzarem avui alguns resultats que s'han donat sobre una de les malalties més freqüents entre la població i que sovint passen desapercebudes, com és la migranya. Ara de seguida en parlem.
A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Per a combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
RAC 1. RAC1 i Microbank presenten el RAC1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials, amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, al RAC1 de Pensar, amb Montse Martí.
RAC1. Tots som u.
Amb el suport de Microbank.
RAC1.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Desconnecta i suma't a la filosofia slow a Massa l'Agrost, el primer destí 100% ecològic de la península. Aquest Black Friday tens un 30% de descompte en allotjament per al teu viatge. Reserva entre l'1 i el 27 de novembre i gaudeix d'una estada única a Massa l'Agrost fins al 29 de febrer. Places limitades. Més informació a massalagrost.com i al 93 565 6060.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aida de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aida. Música de qualitat amb Excelentia.
Priorats sublims amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció de vins amb el caràcter d'una terra única. Ànima del Priorat i cruó de Casa Gran del Siurana. I gotes del Priorat d'Alfredo Arribas. 6 ampolles valorades en 112 euros, ara per només 79. Una oferta única que trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1. Tots som 1.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
Tres minuts per arribar a 3:15 de la nit. Us he avisat abans que canviaríem totalment de tema, perquè avui s'ha fet la 12a jornada de la migranya a Catalunya al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. I em sembla que aquí la taula, si no vaig errada, com a mínim som dues persones que tenim migranya, la Sílvia i jo. No sé si algú més pateix de migranya aquí.
Jo pateixo de molts mals, però aquest precisament no.
Doncs mira,
d'adolescent tardanet, entre els 16, en aquella etapa de creixement del 16 al 20...
Abans d'ahir.
No, gràcies. Gràcies.
Avui feia molta falta.
Avui feia molta falta, això.
O no, potser se'm va emprenyar.
No.
El que acaba de dir que és un imberbe.
Així que, però em va com passar, tot i que ara ella em deia que... No? Jo sempre hi ha qui pateix d'alguna cosa. Jo sempre pateixo del cap, vull dir que m'ha quedat aquesta... Però crec que migranya com incapacitant no... Ja no.
Tu, Dolors, no, tampoc?
No.
Mira, que afortunats. Tu, Sílvia, sí, eh?
Sí, diagnosticada, i sí, des de fa les primeres proves que em van portar a mi al metge perquè arribava, jo recordo perfectament, a casa, mal de cap, si no me'n recordo malament, tenia com 6 anys, eh? Mm-hmm. Fa molts anys.
Mira, jo 4, no? Jo 4 anys, vull dir.
I ara ja estic...
Es pot tenir migranyes tan petits.
Bueno, tens mals de cap.
Sí que en té.
Tens mals de cap, i quan tens mal de cap continuats, amb algú ja, clar, evidentment.
Doncs mira, precisament una de les conclusions que han tret els especialistes de neurologia i de psiquiatria d'aquesta jornada és que la migranya també pot estar vinculada a alguns trastorns de salut mental, i perquè ens ho expliqui millor tenim en línia el cap de neurologia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Toni Callent. Doctor Callent, bona nit.
Molt bona nit.
Ara fèiem aquest exemple entre els que érem aquí a la taula. Clar, per una persona que no tingui migranya, que doncs aquí som, anava a dir 50-50, però no hi arribem, com explicaria què representa la migranya? Perquè moltes vegades, no, la gent potser ho confon amb un simple mal de cap.
Correcte, sí. A veure, hem de pensar que la migranya, tal com hem comentat a la jornada, és una malaltia molt incapacitant. Seria genèricament un mal de cap incapacitant, és a dir, el que entenem de forma tècnica com cefalea, que és el mal de cap, doncs un dels tipus de mal de cap doncs és precisament la migranya. La migranya té unes característiques molt concretes que la diferencien d'altres mals de cap, com pot ser que és un mal de cap de tipus pulsàtil, es sent com una mena de pulsació en el cap. Habitualment està associat amb molesta molt el soroll, la llum, habitualment hi ha una sensació nauseosa, i el que més caracteritza la migranya, per definició, és que és un mal de cap molt incapacitant. Mm. Genera una discapacitat molt, molt important a la persona que la pateix.
Ara mateix se saben quines són les principals causes de la migranya, o encara s'està fent recerca per intentar esbrinar-ho?
Encara no sabem ben bé quines... Sí que sabem quins són els possibles mecanismes que poden desencadenar la migranya, però es desconeix quina és l'origen final d'aquest problema de salut. De fet, en el moment que jo crec que es sàpigui amb certesa, no?, quin és l'origen, doncs sí que tindrem una teràpia curativa que en el moment actual doncs no disposem. Sí que sabem que les persones, i són els consells que fem en la consulta amb el pacient migranyós, en el moment que un pacient detectem que és migranyós, sí que donem una sèrie de consells per intentar pal·liar els símptomes de la migranya. Mm-hmm. És a dir, per exemple, els canvis climatològics, canvis en el ritme de la son, situacions d'estrès, etcètera, doncs poden desencadenar la migranya en un pacient que, lògicament, té aquesta predisposició.
Dèiem que és una de les malalties més freqüents entre la població. Se sap, per exemple, a Catalunya actualment quantes persones tenen diagnosticades la migranya?
Amb certesa no, perquè el problema que hi ha és el tema de registres, i que en moltes situacions jo crec que s'ha normalitzat aquesta migranya. Hi ha moltes persones que malauradament no consulten, però estaríem parlant al voltant de 900.000, 950.000, vull dir, una xifra molt important a Catalunya.
Déu-n'hi-do, 950.000 persones a Catalunya. Clar, en molts casos és una malaltia que es podria dir crònica, no?
Correcte. Ben és cert que en alguns casos, com bé heu dit a l'entrada, és una malaltia que ja podem detectar des d'edats molt, molt primerenques, ja en edats infantils. És una malaltia que, doncs, lògicament, debuta en això, èpoques infantils, juvenils, i en alguns casos sí que veiem que a mesura que fem anys, doncs, baixa el patiment de la migranya. Però no en tots els casos, i per això un dels motius en aquesta jornada va ser convocar el servei de l'atenció intermèdia a geriatria perquè ens parlés també de la repercussió en la gent gran.
Mm. O sigui, hi ha gent gran que continuen, o sigui, tota la seva vida pateixen de migranya.
Correcte, correcte. I en aquestes situacions ens planteja alguns problemes, com és el fet de que quan es fan els assajos clínics amb fàrmacs, moltes vegades no es tenen en consideració algunes franges d'edat, i això ens dificulta el nostre dia a dia.
Una de les conclusions que s'ha tret avui d'aquesta jornada de la migranya a Catalunya i que ens ha cridat l'atenció és que la meitat de les persones que en tenen també va associat amb depressió, amb trastorns d'ansietat, però també poden desenvolupar en alguns casos trastorn bipolar o TDAH. No sé si heu arribat a saber per què es produeix això.
Correcte. És un... També en aquesta taula... doncs volíem convocar al servei de psiquiatria. Cal dir que la nostra institució, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, és una xarxa d'equipaments assistencials en la que A més de l'Hospital General, on estem les especialitats mèdiques i quirúrgiques, doncs també integra una important estructura, un gran àmbit de salut mental, a més de l'atenció intermèdia. I era un tema que ens preocupa perquè un dels segells d'identitat que tenim a Parc Sanitari és precisament aquesta visió holística que tenim del pacient, aquesta visió integradora, per donar la millor atenció a les persones que ens venen a consultar. Volíem tractar específicament aquest tema de tots els problemes de salut mental que estan molt implicats a la migranya, tant en un sentit com en un altre, perquè pensem que aquest tractament holístic ha de millorar l'evolució de la malaltia, de la migranya.
Mm-hmm. Això seria, però, la depressió, el trastorn d'ansietat, seria com a conseqüència de tenir migranyes, és a dir, el fet de patir una malaltia com aquesta, que en molts casos és incapacitant, és el que acaba fent desenvolupar aquests trastorns mentals?
Com dic, és bidireccional, i de fet hi ha hagut la intervenció d'una doctora de Medicina Familiar i Comunitària que ens ha presentat uns testimonis en format de vídeo d'uns pacients que està tractant ella, i posaven molt de manifest doncs, els problemes tant d'ansietat com de depressió que estaven patint degut a la migranya. Mm-hmm.
Doncs avui volíem saber una miqueta més sobre aquestes jornades i sobre una de les conclusions més importants que s'havia tret, que era, com dèiem, aquesta: la meitat de persones que tenen migranya doncs poden tenir depressió i trastorns d'ansietat, o també desenvolupar trastorns bipolars o fins i tot TDAH. N'hem parlat amb el cap de neurologia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el doctor Toni Callent. Gràcies per atendre'ns aquesta nit.
Moltes gràcies. Molt bona
molt bé, una abraçada. I justament tenim a la taula una persona que ara ja sí que seríem 50-50, Mireia Ardèvol, bona nit.
Bona nit.
Malauradament, tu també tens migranyes, eh?
Sí, sí, a mi m'ho van diagnosticar als 6 anys, perquè me'n recordo que vaig passar una època que tenia molts mals de caps molts dies seguits i no marxava, i llavors em van fer una ressonància magnètica i em van veure que sí que tenia migranya. 6 anys tenia.
Déu-n'hi-do. Bueno, ja hem explicat una mica
les nostres penes.
Encara en teniu? I anem amb el botiquín a sobre.
Això clar. Vol dir que encara en teniu.
Sí.
És a dir, que
mira,
no,
jo
és crònic, no?
L'últim atac, no, atac no, perquè quan és atac sí que és incapacitant, l'última migranya, jo tota aquesta nit passada, i se me n'ha anat al migdia. Després de fer tot el tractament.
I jo em prengo una medicació cada nit per no tenir-ne. Hòstia, i tot i així, molt i de funciona, tant en tant en tinc. Em funciona, en tinc, sí, sí. Molt menys, ho noto molt, però de tant en tant en tinc. Sí, sí.
Ho anem portant com podem.
Porteu amb molta dignitat.
Qui ho anava a dir?
Jo estaria més enfadada que vosaltres.
Bueno, estones. Quan tens...
8 minuts per arribar a les 10 de la nit. Mireia, no ets aquí, però per parlar de les nostres batalletes amb la migranya. Volíem acabar avui el programa parlant d'un dels temes que se n'ha parlat molt aquestes darreres setmanes, sobretot també aquests últims dies. Ahir explicàvem, per cert, també que la comunitat educativa de Barcelona aposta per fer una regulació única dels telèfons mòbils en el cas dels adolescents, dels joves, per tots els centres educatius. Crec que aquí tots menys el Dani, la Mireia i jo tampoc, la resta de tertulians volia dir, sou pares.
Exacte, mira,
50-50
com la Mireia. És com la Mireia, això. Jo era la Mireia i el Dani els diria, a vosaltres què considereu com a afectats?
No, parlàvem dels telèfons mòbils amb els fills, que crec que més o menys els teus són més grans, potser.
No, tinc una, no, dic que jo vull parlar d'aquest tema perquè tinc allò...
Amb quants anys els hi veu comprar el primer telèfon mòbil? A veure, Dolors.
12.
12, eh?
Dius, perquè és una
boca petita.
Perquè ara s'està plantejant aquests 16 i 14, dic, no, jo soc la...
Diu, amb 12.
Però va sentir aquesta pressió...
Totalment. És molt difícil quan entra un mòbil a l'aula i comencen a entrar en cadena, a aturar-ho, perquè és veritat que hi ha part de les relacions que es donen entre els alumnes i a vegades fins i tot entre les famílies, que es fan a través del mòbil. I per tant aquells que no en tenen comencen a quedar a banda, o part dels jocs o de les entreteniments o del que fan els de mirar un vídeo o de mirar...
Però és impossible això dels 16 anys?
No, jo el que dic és que un cop entra en un grup, sigui l'aula o sigui un grup, és molt difícil aturar-ho. Em sembla molt bé que hi hagi un acord perquè no entri en cap cas i que es pacti una edat. És a dir, jo crec que anem tard i que s'hagués hagut de pactar abans. És veritat que anem improvisant, eh? I per tant, em sembla molt bé pactar una edat que diguis fins a aquesta edat no es reparteixen o no es compren mòbils o el que sigui. Però quan entres és molt difícil perquè aleshores, efectivament, hi ha la pressió d'aquells que no el tenen, que queden a banda i no poden accedir segons tipus de dinàmiques d'informació. També crec que els 12 té un sentit per moltes famílies perquè és l'edat en què molts joves, molts adolescents comencen a anar sols
a l'institut,
arriben sols a casa, no hi ha ningú, i moltes famílies són les primeres de voler que la criatura tingui un telèfon perquè si li passa alguna cosa pel camí o si arriba a casa i hi ha algun problema o si s'ha deixat les claus, tenen un accés fàcil. És veritat que amb això, amb un telèfon, n'hi hauria prou. No caldria un mòbil amb totes les connexions.
A veure, Oriol, quines avances...
Ràpid,
perdona, abans de que...
Sí, ràpid, que si no tindrem temps
ràpid,
de parlar tots.
Dolors,
que no necessitem molt, però només va. Una cosa. Jo crec que en tot aquest debat, qui falta són els joves. I que no els hi preguntem. I crec que...
Oriol, a veure, molt ràpid, eh?
Jo he aconseguit frenar xarxes socials, tinc un fill de 12 anys que ara en farà 13 aquest diumenge, però el mòbil el té des dels 12, des d'acabar l'institut, i no tinc cap programa que el tingui perquè el que hem de fer és ensenyar-li a fer-lo servir.
Però tens algunes... Quines coses ja no li deixes fer servir? Les xarxes socials?
Les xarxes socials, WhatsApp? Li vaig dir que als 13... No considero WhatsApp xarxes socials. Considero que WhatsApp és un instrument més de comunicació i de missatgeria que una xarxa social, pròpiament.
Sílvia.
Jo li vaig donar...
Té 14?
No, el Pol farà 15 aquest desembre. Li vaig donar a punt de fer els 13. Quan dic li vaig donar, vull dir... jo li vaig donar, ell no el volia, ell no el demanava, però va començar a anar sol, no a l'escola, sinó era a l'estiu, a les extraescoles aquestes que fan, i era la primera vegada que anava sol i tornava sol, i li vam com recomanar que l'endugués, que se l'endugués, però només per a la butxaca. S'ho va prendre tan en sèrio que durant tot el curs escolar no se l'enduia ni a l'escola. Sí que és veritat que ara ja és una extensió de la mà, eh? Vull dir que això dura el que dura, eh?
A veure, tu, Dani, te'n recordes en quants anys vas tenir? Nosaltres que som una mica d'una altra època, eh? Quants anys vas tenir el telèfon?
Jo he pensat molt aquests dies, perquè de fet és el tema de conversa aquest, quan venim al meu voltant, tinc 4 nebodes, crec que 6è primària. O sigui que abans, cara...
12, o sigui, 11-12.
11-12. 11-12, abans de fer-se... O just quan el feia, clar... Val a dir, però, que només era un mòbil, que només trucava.
Clar,
que feia SMS, que quan passaves d'allò pagaves un altre, vull dir que costava molt de fer-ne.
Que intentàvem reduir les paraules.
Exacte. Vull dir que no era tant una bomba de rellotgeria com és ara, perquè amb això anant navegant, jo abans era com un... Bé, si se'm fa un bonus, no veig el problema que en tinguin. I ara sí que, pensant-hi ara i parlant-hi tant, és que realment hi ha un canvi de paradigma perquè els nois, adolescents i preadolescents avui... tenen un accés al món que nosaltres vam fer en gran part a través dels ulls dels adults i ells el fan a través del telèfon mòbil. I això és un canvi.
Però no oblidem que jo aquest debat m'està preocupant una mica. No oblidem que els pares som nosaltres, les mares som nosaltres i s'educa el nen a casa. Després, un cop tingui el mòbil, que és una arma de destrucció massiva, ho comparteixo, perquè tenen accés a absolutament tot, però si hi ha una certa educació, no vol dir por, i ni vol dir amenaça, però si hi ha una certa educació de l'ús del telèfon mòbil, jo crec que, no, per part de tots, jo crec que no estaríem en aquest debat tan, tan extrem, i dit això, a mi els 16 em sembla impossible.
A veure, Mireia, tu has parlat amb alguns casos que sí que és possible, no?
Ara ho dèiem, no?, que s'havia escoltat potser poc els adolescents que no tenen telèfon mòbil, doncs he pogut parlar amb alguns adolescents d'aquests que no en tenen. He de dir que m'ha sorprès el que diuen, tots van en una mateixa línia i em fa la sensació que els pares els han ajudat una mica a veure què havien de dir, però en tot cas, primer testimoni.
Hola, sóc el Roger, tinc 11 anys, faig primer d'ESO i no tinc mòbil. M'agradaria tenir-ne més endavant. No tenir mòbil té coses bones com no estar enganxat a la pantalla i relacionar-se amb els amics. Faig castells i m'agrada molt no tenir mòbil perquè així puc estar més amb els meus amics.
Mira, un argument.
Aniré de petita a gran, Un altre cas.
Hola, em dic Aniol. Jo tinc 12 anys, vaig a primer d'ESO i no tinc mòbil però penso que no el necessito. perquè bueno, a través del mòbil a la meva classe hi ha hagut problemes i faig moltes altres coses i depèn de què penso que perdria el temps una mica.
Perds el temps, eh? Una gran qüestió relacionada amb el mòbil, també, eh?
Ara, atenció com aquest nen de segon d'ESO reflexiona sobre aquest tema de no tenir mòbils.
Hola, sóc el Lluc Ors i tinc 13 anys. No tinc mòbil perquè no el necessito. Pel que fa al trucar, puc trucar des del telèfon fix, o si em passa una emergència, com que visc en un poble, puc trucar des de casa dels meus avis, a casa d'un amic, o bé des d'una botiga. Pel que fa a les apps útils, les puc fer anar des de l'ordinador, com és el buscador de Google o el Google Maps. I les xarxes socials hi trobo més coses negatives que positives, no em criden l'atenció ni m'interessen, i a més veig que generen addicció i apatia. Tinc amics amb mòbil i amics amb els que no en tenen. Amb els que no en tenen, fem moltes activitats d'exterior i que no requereixen el mòbil. I amb els que en tenen, veig que els agrada més fer-lo servir o estar tancats.
Això és veritat, eh? L'altre dia vaig veure un grupet de nois, un grup de 6 o 7, que pujaven tots junts a l'autobús sortint de classe i anaven tots junts, però tots mirant el seu telèfon.
No es miren entre ells,
no.
Ja.
No, no.
Sí,
no,
però aquí la Mireia té raó.
És molt discurs de pares, això.
A veure, eh? Va, Mireia.
Últim testimoni. Escolteu bé l'edat que té. A veure què diu.
Hola, em dic Biel. Tinc 14 anys. Jo no tinc mòbil perquè penso que no el necessito, perquè no el faria servir.